Emili Salut va ser un músic barceloní que va participar a la Guerra Civil com a voluntari per l'exèrcit republicà. Va combatre a la Batalla de l'Ebre, on va ser ferit. Quan es va recuperar, es va inscriure a les Forces Aèries Republicanes. Va estudiar i fer exercicis de vol a l'aeròdrom de Sabadell fins que a començament de 1939 va sortir d'Espanya, juntament amb altres homes, cap a la Unió Soviètica, a l'Escola de Pilots de Kirovabad, a l'Azerbaidjan. Amb el final de la Guerra Civil Espanyola, es va haver de quedar a l'URSS, com altres pilots i marins republicans, ja que els tenien retinguts els passaports. Emili Salut va treballar durant aquell temps com a trompetista a l'Hotel Metropol i va seguir component música. Amb la invasió de les tropes del Tercer Reich de l'URSS, la repatriació es va fer impossible. Entre els anys 1941 i 1948 va estar retingut, juntament amb altres companys, en tres presons i quatre gulags, que eren camps de treball forçats. Malgrat les dificultats i les condicions precàries, Emili Salut va seguir component música, que anotava en papers que recollia de les escombraries i reaprofitava. Després de 7 anys i mig en presons i camps de treball forçats, va ser alliberat i es va integrar a la vida civil i laboral de la Unió Soviètica. Entre 1951 i 1956 va ser director d'orquestra del Circ Rus i va recórrer tot el país. Finalment, el desembre de 1956 tornaria a Espanya en companyia de la seva dona i les seves filles. El dijous 29 de novembre, la Sala de la Caritat de la Biblioteca de Catalunya va acollir la presentació del llibre Emili Salut i Payà, un músic al gulag. Es tracta d'un volum d'un centenar de pàgines que inclou les memòries del músic, una petita biografia, un catàleg musical i altres escrits. Just abans de la presentació d'aquesta publicació, vam poder parlar breument amb Eugènia Serra, directora de la Biblioteca de Catalunya, que ens explicava com el fons d'Emili Salut havia arribat fins a la biblioteca.
El 2001, doncs, la família d'Emili Salut ens va oferir la possibilitat de recollir el seu fons documental i musical perquè arribés a la biblioteca i d'alguna manera donar-lo a conèixer. El fons semblava interessant en si, des del punt de vista musical, però també el personatge d'Emili Salut. Per tant, en aquesta línia de la Biblioteca de Catalunya, reflectir una mica tot el ventall del que és un context musical d'una època determinada, doncs, òbviament, al fons es va rebre el donatiu i es va començar a treballar. I entre els acords que en el seu moment hi va haver, hi havia el de fer alguna publicació a l'entorn d'Emili Salut. Llavors, tot això, esclar, passen els anys, perquè també s'havia de descriure el fons, fins que un autor ens fet fer qualsevol acció no és fàcil. I, és clar, aquest any, amb motiu també dels 100 anys del seu naixement, era el moment més oportú per treure aquesta publicació.
Les memòries recullen els anys en què Emili Salut va estar reclòs a la Unió Soviètica, especialment els anys que va passar en diferents gulags i camps de treball forçats.
A mi el que em va cridar molt l'atenció, i per això també vam decidir aquest tema d'enfocar-ho més a la part musical, és com la música hi és tan present en unes condicions tan dures. És a dir, reflecteix una passió per la vida, per la música, per tot, que suposo que justament en determinades situacions poden servir per ajudar a sobreviure d'alguna manera. Són molt interessants, fàcils de llegir, des de l'equip de la biblioteca, òbviament, doncs s'ha normalitzat tot perquè es puguin entendre millor. Tenia una mica de pel·lícula, l'Emili Salut, i crec que això es reflecteix molt bé a través d'aquest llibret. De fet, la nostra intenció, sempre amb el patrimoni, és més enllà de conservar-lo, que òbviament ha de ser així, també és donar-lo a conèixer, que d'alguna manera generar interès i generar línies d'investigació o de descobriment sobre els noms propis més coneguts i els no tan coneguts de la història musical de Catalunya i d'altres àmbits, perquè la biblioteca, òbviament, treballa no només en música, sinó pràcticament en totes les disciplines i tot el saber, totes les expressions de la cultura. Thank you.
El 29 de novembre també vam poder parlar amb Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya, que ens explicava com de desconegut ha sigut fins ara tant Emili Salut com la seva obra.
Mirant en obres de referència, només apareixia en un diccionari de compositors de sardanes, perquè ell va fer 5 sardanes i en allà estava recollit, però enlloc més apareixia... Sí que sortia el seu pare, que em sembla que era anarquista, i havia, va fer un llibre del carrer de les Carretes, o... Ara no recordo, ho dic així de memòria, però eren aquí en el Raval i llavors el seu pare sí que sortia en el catàleg, hi havia aquest llibre, però del fill no sortia res.
La Rosa Montal ens comentava també el contingut del fons d'Emili Salut de què disposen a la Biblioteca de Catalunya.
Hi ha partitures, fotografies, alguna carta i sobretot els escrits, molts escrits. Ell cap als anys 70 comença a escriure els records que té. Són diferents documents, molts es titula dietaris, dietari del 1970, 78, i en aquests dietaris va escrivint molts records, per exemple, de com era Barcelona, o sigui que és un fons que tant pot interessar a músics com historiadors, antropòlegs, sociòlegs, inclús filòsofs, perquè, clar, és com la música ajuda també en aquest esperit de superació i supervivència.
Li demanàvem a la responsable de la secció de música de la biblioteca que ens parlés una mica d'Emili Salut.
Ell va estudiar amb un pianista que hi havia aquí al barri, bueno, va tenir diferents professors, però sobretot se'n recorda d'aquest pianista Josep Climent, i després, posteriorment, va tenir contacte amb Joan Pich Santa Susana, que inclús li va arribar a encarregar una obra per a banda, un arranjament de la Jota de Glinka. Era un músic d'ofici, va estar treballant al Paral·lel, o sigui, té molta experiència en cafès, en braseria, en sales de festa. I després, en allà a Rússia, va estar treballant a l'orquestra de la ràdio. Després va estar portant conjunts i orquestres del circ. El circ rus té molta fama i, a més, grans compositors han treballat o han fet obres pel circ rus.
També li preguntàvem a Rosa Montal per com s'imaginava Emili Salut.
M'imagino una persona molt de caràcter, perquè ell té gènit. Vull dir, de petit ja, inclús a l'escola, es queixa, no ho veu clar, el pare el va ajudar, té molt clar els professors que els hi agraden, ell va escoltar les sardanes a les places i reivindica Garreta, no el que s'estava fent en aquell temps. Vull dir que sembla una persona que té molt clar, de molt jove, em sembla que als 12 anys ja diu que es vol dedicar a la composició. Crec que era una persona molt ferma, de conviccions molt fermes, i això farà que superi una situació tan brutal com podia ser l'estar tancat en camps de concentració i camps de treball.
Pol Cruells ha estat la persona de la Biblioteca de Catalunya que s'ha ocupat de catalogar l'obra musical d'Emili Salut.
En el fons de l'Emili Salut el que hi ha és diversitat de materials, perquè hi ha tant partitures com documentació, sobretot partitures manuscrites de la pròpia mà de l'autor, partitures hològrafes, que en diem, amb música manuscrita en èpoques de quan va ser a la Unió Soviètica, però també en època més recent, quan va tornar a Barcelona, i que es va dedicar a posar en net o passar en net esborranys o a completar obres que tenia a mitges o bé obres de creació nova dels anys 70 també. Té obres per veu i piano, per exemple, té obres per instrument sol, cal destacar uns estudis que va fer per trompeta, que era el seu instrument principal, però també es va dedicar a fer obres per conjunt instrumental, fins i tot gran orquestra, per banda, alguns arranjaments importants, i també per cobla, perquè va fer una bona sèrie de sardanes. Estem parlant d'un centenar d'obres ben bé de títols diferents que s'hagin identificat. És veritat que els manuscrits van arribar en èpoques diferents, alguns són esborranys i costa distingir què és una obra acabada de la que no ho és, i per tant creiem des de la biblioteca que, malgrat s'hagi fet un catàleg de l'obra i quedi tot el seu corpus musical ben descrit en l'ajuda de cerca que fem normalment de cada compositor a la biblioteca, sí que seria objecte d'estudi detingut per part d'un musicòleg o un compositor, perquè esbrinés realment que forma part de tot aquest corpus que estigui inacabat i que realment està acabat i no ho sabem. Hi ha moltes curiositats. Una d'elles és que, clar, el marxar a la Unió Soviètica i integrar-se allà dintre i també estar reclòs en els camps de treball va utilitzar el rus i el cirílic en moltes partitures. Llavors trobes petites anotacions en rus, en cirílic, que el català o el castellà o l'espanyol que s'ho miri no sap desxifrar-ho. I llavors hem fet una bona tasca, també ajudat per una de les filles de Mili Salut, de traduir i transliterar totes aquestes informacions en rus i en cirílic que hi ha a les partitures. Vull dir que si algú estudia mai, que es prepari en aquest sentit.
Pol Cruells també valorava aquesta feina de posar en ordre tot aquest material relacionat amb Emili Salut.
És molt gratificant, perquè sí que és gent poc coneguda dintre pel gran públic en general, i penso que és gent prou important. Se li va estrenar obres tant a Madrid com a Barcelona, algunes sardanes, per exemple, per la Copla Sabadell a Barcelona, i a Madrid recordo que era un arranjament, un Ave Maria, que va fer per cor i amb solistes vocals també. Vull dir que va tenir molt èxit, es va radiar per tota Espanya, i fins i tot a Moscou se li va estrenar obres difoses per la Ràdio Nacional Soviètica. Llavors, és gent que ha tingut els seus grans èxits en aquell moment, però després no han tingut el reconeixement que caldria. I penso que almenys posar en ordre tota la seva documentació i la música i donar-la a conèixer és una manera de reivindicar-lo, i tant.
L'acte del 29 de novembre es va fer a la Sala de la Caritat de la Biblioteca de Catalunya i va consistir en una sèrie de parlaments a càrrec d'Eugènia Serra, la directora de la biblioteca, i Rosa Montal, la cap de la secció de música. També hi van intervenir Octavi García i Francesca Salut, una de les filles d'Emili Salut, per recordar-lo a través d'una semblança i també de la lectura d'alguns escrits de persones que el van conèixer. Finalment, a la part final de l'acte, hi va haver una petita actuació musical a càrrec del pianista Francesc Hormigón Pons i de la soprano Rosa Maria Ribas Juncosa, amb la interpretació d'algunes peces de piano de Salut, transcrites pel mateix Francesc Hormigón, i amb l'audició també de la seva última cançó, titulada Agraint un clavell. Sentirem ara Octavi García, el marit d'una de les filles d'Emili Salut, Francesca Salut, parlant-nos del perquè de l'acte i de la publicació del llibret Emili Salut i Pallà, un músic al Gulag.
Volíem que la gent el coneixés, sobretot gent propera, no? Però que també es pugui apropar gent interessada en el món musical, i ojalà pogués investigar, perquè la seva obra, les seves memòries, amb aquesta publicació serà més accessible, i perquè la gent entesa, per la gent de l'àmbit musical, la gent de l'estudi de la música, doncs es pugui apropar i pugui tenir contacte amb l'obra depositada i la quantitat d'informació que pot haver-hi d'un personatge, d'un compositor excepcional, autodidacte, un home realment molt capaç, no? I ojalà la seva obra pogués tenir difusió i pogués ser una mica més escoltada, no? Que seria, sentim que en el fons, el gran desig de l'Emili.
L'Octavi no va conèixer Emili Salut personalment i l'ha descobert a través de la Francesca, la seva dona.
Realment era un home molt polifacètic, molt capaç, que va cultivar diferents arts, dibuixava, vull dir, escrivia poemes, i la seva composició musical, vull dir, abarca des de les sardanes, passant per valsos i diferents composicions de diferents estils, fins a gran orquestra i música clàssica. O sigui que era un artista molt ampli, no? Amb una sensibilitat molt especial, i un home, per lo que jo vaig veient i vaig sentint, un home de molta qualitat humana, tot i el que va patir, el mal que ho va passar a Rússia, i aquí, no?, li van posar les coses molt difícils i no va poder desplegar tota la seva capacitat, totes les obres que hi portava a dintre, no?
Després del retorn de la Unió Soviètica, Emili Salut no va tenir fàcil i va anar aprofitant les poques oportunitats que se li anaven presentant.
quan ell va tornar a Espanya, doncs clar, les condicions en les que ell podia desenvolupar la seva capacitat artística de direcció d'orquestra, de composició a Rússia, eren molt diferents aquí. Va arribar a l'Espanya de finals dels anys 50 i als anys 60 les possibilitats musicals a Espanya eren molt reduïdes, amb la qual doncs, bueno, va tenir que anar fent el que va poder realment, i per tant doncs, petites feines que li sortien a nivell musical doncs les aprofitava a Madrid, a Barcelona, a Ràdio Joventut. Va ser una pena, perquè en un altre país europeu, amb la seva capacitat i en el seu poder creatiu, s'hagués desenvolupat molt. Quan va estar a Noruega, a Finlàndia, doncs allà va tenir un reconeixement excepcional. Però ja això ja era pràcticament al final de la seva vida. Però van ser uns anys molt, molt satisfactoris, molt estimulants, perquè va trobar un cert reconeixement, encara que fos fora del seu país.
Sentirem finalment el testimoni de Francesca Salut. El primer que li preguntàvem era per les seves sensacions després d'aquell acte en què es presentaven les memòries del seu pare i molts escoltaven per primera vegada la seva música.
Després de tants anys d'esforç, poder veure una part d'expressió com un fragment, podríem dir, de la seva vida, està en l'edició del llibre, sintetitzant. I per una altra banda, poder escoltar la seva música és tornar a que ell torni com d'un llarg viatge per estar entre nosaltres tots i no oblidar, que és important, no oblidar les bones coses i els exemples que són veritablement com una estrella per guiar-nos en la nostra vida quan tenim dificultats. I en aquest sentit em sento molt satisfeta i molt contenta.
La filla d'Emili Salut ens parlava de com a través de les memòries havia descobert una part de la vida del seu pare que desconeixia.
Vaig néixer a Rússia, a la Crimea, i vaig vindre amb la repatriació del meu pare acompanyat de la meva mare i la meva germana. Jo el que no coneixia de meu pare és tot el peregrinatge. Sabia que havia estat a un gulag, però no sabia ni la profunditat ni la transcendència ni tota la duresa que va significar tot això.
Una de les últimes donacions de materials relacionats amb Emili Salut ha vingut de l'estranger. Ha estat a càrrec del director d'orquestra Gunnar Hageberg, que va formar-se amb Salut a Barcelona. Francesca Salut ens explicava en quin punt es troba la recuperació del llegat del seu pare.
Estem buscant les partitures que hi ha a Rússia, a Suïssa, a Itàlia, i també farem una recerca a Cuba i també farem una recerca de les coses que hi ha per aquí, que a vegades no és massa fàcil, a vegades és més fàcil enviar una carta a fora que buscar-la per aquí, però també en farem recerca d'aquí, i això és una de les intencions que tinc. Em sento molt agraïda, perquè quan comences un camí, durant el camí, per difícil que sigui, algun moment o altre sempre trobes persones que t'ajuden, i això és una esperança en l'esforç i en moments que et sents que les coses són impossibles, però encara que siguin impossibles es fan.